avui vespre a Palma, Eivissa i també a Sant Antoni de Portmany i que ja es duen a terme a la zona bàsica de salut de Songoleu. Així arribem a les 6 i 4 minuts actualitzant notícies a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
Un dia més mos aixecam en notícies que no voldríem sentir i en rànquings que no voldríem ocupar, com que les Balears estan en el top 20 de les regions europees en Covid. Se'n suma la saturació d'atenció primària i el cansament i l'atenció dels sanitaris, mentre se van confinant o se van tancant o se van limitant la mobilitat a molts de barris de les Balears. La vida continua, però, amb oasi com la nit de l'art de Palma, des d'on els nostres companys emeten en directe aquests dies. La salut l'hem lligada a l'art, moltes vegades, a vitamina 3, però avui serà una salut solidària, inquisitiva, investigadora i també pràctica.
Benvinguts a Vitamina 3, el suplement de salut d'IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Començant programa Vitamina 3, al meu costat, Patricia Martínez de Valdivieso, bona hora.
Bona hora, Araceli.
El control tècnic, ens saludam amb la mascareta posada en Víctor Hernández. Avançant continguts en sumari. Patricia.
Hem convidat a Vitamina 3 Esteve Fernández, director acadèmic de l'Escola de Salut Pública de Menorca, que enguany celebra l'edició número 31, però per primera vegada online. Vos posarem una mirada internacional dins el context de la pandèmia amb motiu de la 7a ajuda a la cooperació internacional COMIP Medicorace, una iniciativa del Col·legi de Metges de les Illes Balears. Ens acompanyarà la seva presidenta, Manuela García Romero, el director de Llevant en Marxa, Tito Hidalgo, guanyador de l'ajuda, i el finalista Jaume Mulet, de Dentistes sobre Ruedes. Vos presentarem un dispositiu de tancament de mascaretes higièniques que ha patentat l'escola universitària ADEMA. Xerrarem amb Pere Riutort, coordinador de l'estudi d'investigació, i respondrem la pregunta d'un oient: a quina edat he de dur el meu fill a la primera revisió de la vista? En xerrarem amb l'òptica optometrista Patricia Constenla.
I com sempre, comptarem amb la participació del nostre estudiant de Medicina i infermer Antonio José Navarro, que ja sap les assignatures que haurà de cursar a 5è a la Universitat de les Illes Balears.
Tens preguntes sobre la salut? A Vitamina 3 trobaràs respostes. Escriu-nos a vitamina3@ib3radio.com o piula a @vitamina3ib3. Tenim temps per dedicar-te.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
Els Beatles cantaven que sempre hi ha alguna cosa que mos salva, malgrat els problemes, els núvols grisos o els cors romputs. Els núvols d'avui diuen i duen el nom de la Covid-19. La darrera notícia és que 9 de les 10 pitjors regions d'Europa en nombre de coronavirus són espanyoles. Sempre mos queda la ciència i professionals com els que participen a l'Escola de Salut de Menorca, que ja ha obert portes. Enguany, però, no són portes físiques, no són les del Llatzeret de Mahó, són les portes de YouTube. El programa complet se dedica a la Covid-19 en sessions tan interessants com la que faran a les 7, just després de Vitamina 3. Brollarà una salut pública millor després de la Covid-19? És una bona pregunta pel nostre convidat, Esteve Fernández, director acadèmic de l'Escola de Salut Pública de Menorca. Benvingut a Vitamina 3, Esteve.
Hola, bona tarda, què tal, com esteu?
Molt bé, moltes gràcies per ser amb nosaltres aquesta estoneta. Esteve, ja li faig la pregunta. Brollarà una salut pública millor després de la Covid? Tindrem una millor salut pública després d'aquesta pandèmia?
És una pregunta complicada i per això l'hem posada, diguem-ne, que en el programa, no? Per tenir la millor resposta per part de, doncs, quants experts que hem viscut molt de prop això. Jo podria avançar que esperem que sí, que sí. Tot el que ha passat ens ha de fer avançar en positiu. Hem tingut unes experiències molt dures, en alguns casos, ens hem adonat de les mancances del sistema. Algunes previsibles i algunes imprevisibles. I de tot plegat, segur que en traiem lliçons i, en definitiva, esperem que puguem. Que la Covid tingui un efecte, també en aquest cas positiu, que sigui renovar i millorar la salut pública d'ara endavant.
Esteve, vostè ja fa molt d'anys que està davant l'Escola de Salut Pública de Menorca, és llicenciat en Medicina, és epidemiòleg i ha estat president, si no m'equivoc, de la Societat Espanyola d'Epidemiologia. Xerràvem avui de que la notícia és que 9 de les 10 pitjors regions d'Europa en coronavirus són espanyoles i que les Balears estan en el top 20. Vostè ara xerrava de mancances. Què està passant perquè sorgeixin aquests nombres?
A veure, estem vivint en part l'impacte inicial, que va ser bastant imprevist. La veritat és que no estàvem preparats. Estàvem preparats per altres epidèmies, per brots alimentaris, per brots infecciosos, legionel·les, etc., amb una escala absolutament diferent i, en aquest cas, amb un causant de l'epidèmia absolutament desconegut. Això ens ha fet parar, ens ha fet anar aprenent sobre la marxa. I vam fer, bueno, la mesura del confinament va ser tot un èxit, sobretot per part de la població, que va respondre amb molta comprensió i amb molta responsabilitat individual i social. Això és importantíssim remarcar-ho. Però després de la tornada, el desescalament, doncs realment potser s'ha fet de forma precipitada, potser més en algunes regions del territori estatal, i això ha portat conseqüències. Apuntar clarament a si són els joves, si són les famílies, si són les condicions de treball, és un conjunt de tot plegat, perquè vam tenir brots en llocs laborals que estaven mal preparats, hem tingut brots familiars quan la gent ha tingut una falsa seguretat d'aquesta amb la família, doncs era tenir menys risc. Hem tingut diversos brots, tota la conjunció de factors i potser la manca d'aprendre d'algunes de les coses que vam viure al principi, com per exemple el rastrejament dels casos i explicar bé què és el que s'havia de fer i fer els testos i tot amb el seu temps, doncs segurament com que el sistema ha estat una mica desbordat no ha sigut el més bo.
Mos han de preparar per noves pandèmies, Esteve?
M'agradaria respondre que no caldria, però la realitat és molt diferent. Justament el dimecres, quan vam inaugurar l'Escola de Salut Pública, el tema era la pandèmia com una malaltia de l'antropocè, no? com part d'aquesta salut planetària que definim ara. I malauradament els experts tenen clar això. Aquesta pandèmia és causada pels humans. Els humans que tirem a baix els boscos, que fem que el planeta es calenti, que fem que espècies que viuen en un lloc es traslladin amb unes altres, insectes que estan controlats es descontrolin, més la mobilitat, la globalitat. Pensem que aquesta pandèmia s'ha estès per tot el món en menys de 4 setmanes, tots ho recordarem, no? Per tant, ara estem molt més preparats i els mateixos experts que que, per exemple, estudien tot això, virus, animals i altres microorganismes que no són dolents pels humans en aquests moments, no descarten que tornin a passar coses diferents. I, de fet, aquesta pandèmia havíem tingut precedents, no?, també amb, uh-huh, altres malalties víriques de la mateixa família. Que hem d'estar preparats.
Sí,
podem passar pàgina i gestar, sinó que hem de treure moltes lliçons i, evidentment, no baixar la guàrdia.
Uh-huh. Xerrava d'aquesta conferència de fa, o d'aquesta ponència de fa dos dies, aquesta pandèmia, sí, és una malaltia de l'antropocè. Jo vaig haver de cercar antropocè per saber a què se referia, no me sonava, vaig veure que era aquesta edat geològica, no?, que té a veure amb la petjada negativa que deixa Somos a terra amb una, amb un ús massa exagerat de fòssils i de combustibles fòssils, etc. La veritat és que va ser molt interessant. Investigació, gent que investiga, gent que se fa preguntes, gent que avança, com tota la gent que participa a l'Escola de Salut Pública de Menorca. Així que, oients, entreu a la web de l'escola, registreu-vos per veure les ponències o recupereu-les a YouTube. La veritat és que és molt interessant. Esteve, no vos tocau enguany, no hi ha aquest bon ambient que hi ha sempre en el Llatzeret, però enhorabona igualment per el nivell d'aquestes ponències, que a més estan molt elevats de tothom. Així que enhorabona i vos seguirem atentament.
Moltíssimes gràcies. Jo vull reforçar aquest missatge últim. En aquesta edició, més que mai, sortim del Llatzeret, que és una cosa que sempre hem volgut. Estem a l'abast de tothom a través de YouTube. Ho podeu connectar a través del canal de l'Escola de Salut Pública, que és molt fàcil de trobar, i allà tindreu les retransmissions en directe. D'aquí una estona comencem també amb aquesta que comentàvem al principi, però també podeu veure, si us heu quedat amb interès, les que s'han anat fent.
Uh-huh.
Estan gravades, estan disponibles, són gratuïtes i més encantats de mai, malgrat que anar online té la seva part negativa, com comentaves, ens hem fet molt més universals.
Exacte.
Gràcies a això.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, Esteve. Molta sort. Gràcies.
Adéu.
Vitamina 3. I will always be
hoping. Vos proposam una mirada internacional dins el context de la pandèmia de la Covid amb motiu de la 7a ajuda a la cooperació internacional COMIP Medio Corace, una iniciativa del Col·legi de Metges de les Illes Balears.
El premi o l'ajuda ha estat per a l'associació Llevant en Marxa, per a un projecte de suport sanitari a l'Hospital Públic de Xaxamein, institució sanitària de referència a la regió d'Arsi West, a Etiòpia, per actuar davant la Covid-19. 6 projectes finalistes optaven a 3.000 euros. A més de Llevant en Marxa, optaven el premi de l'Associació Amics de Tioli, Cirujanos Ortopédicos de España para el Mundo, Dentistas sobre Ruedas, Juaneda Ayuda a Gambia i Solidaritat Mèdica.
Per xerrar-ne, hem convidat avui a Vitamina 3 la presidenta del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears. Ella és la doctora Manuela García Romero. Benvinguda.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Ens acompanya també el president de Llevant en Marxa. Ell és Tito Hidalgo, pediatra, benvingut.
Sí, hola, encantado. Bueno, yo soy voluntario, el presidente del doctor Antonio Mesquida.
Ah, molt bé, sí, és vera, que ara, bueno, l'han pujat de rango, un poc.
Sí.
I el doctor Jaume Mulet, que ell és cirurgià infantil jubilat i sí vicepresident de Dentistes sobre Ruedas, no, doctor Mulet?
Bon dia, sí, però no m'agrada que m'ho diguin, som
voluntaris. Vaja, a veure, idò, anam a la... doctora García Romero, a ver, la puedo llamar presidenta del Colegio Oficial de Médicos.
¿Perdón?
Digo, a usted sí la puedo llamar presidenta del Colegio Oficial de Médicos.
Sí.
Bueno, están todos tres y vos han convidado a todos tres justamente para cerrar esta visión internacional avui a partir de aquesta ajuda que ha donat el Col·legi Oficial de Metges. De fet, la doctora García Romero presideix l'oficina de cooperació que tenen en el Col·legi Oficial. Doctora, és fàcil ser solidari en aquest temps de pandèmia global?
Hombre, yo creo que realmente la solidaridad es algo que nace al médico prácticamente desde su adentro, ¿no? Desde su profesionalismo. Pero independientemente de eso, es una época muy difícil porque lo están pasando muy mal en muchos sitios. Entonces, estamos pasándolo, como bien dices, a nivel global. Entonces, mucha de la solidaridad que se llevaba afuera realmente han sido ayudas que se han dedicado a nuestra propia comunidad. Con lo cual, creo que esta ayuda sigue siendo muy necesaria porque en este momento va a ser más necesario que nunca.
Li faig la mateixa pregunta als nostres dos convidats. Tito Hidalgo, creu que és fàcil ser solidari en aquests moments? Vostès que ho toquen en ses mans.
Sí, bueno, realmente en estos momentos y siempre lo que ha dicho nuestra presidenta es la verdad, ¿eh? Los médicos vocacionales somos muy solidarios y participamos en todas estas cosas porque es parte de nuestra profesión, es parte de nuestra espiritualidad incluso ser solidarios. Entonces, en estos momentos nos sentimos como más necesarios frente a una pandemia monstruosa, por decirlo de algún nombre, que nos está asolando. Y entonces, pues, ser solidarios en una... en unos países donde no tienen nada, donde faltan todos los recursos, donde la gente se sigue padeciendo enfermedades y se sigue muriendo, pues es un poco nuestra obligación. Y la ONG Levante en Marcha está siempre donde la gente padece y la gente necesita. Aquí en Mallorca mismo estuvimos, cuando terminó la época del confinamiento, estuvimos repartiendo alimentos, toneladas de alimentos dedicadas a los niños, para que no sufran carencias como ha estado pasando, estuvo pasando y seguirá pasando, porque esta pandemia, recordemos, está aquí ahora, pero va a seguir por años aquí en el mundo. Porque a pesar de que tengamos la vacuna, hasta que no tengamos cubiertas toda la inmunidad de rebaño, por lo menos, van a pasar unos cuantos años.
Doctor Mulet, vostè què diu? Poden ser solidaris en aquesta època?
No poden ser solidaris. Hem de ser solidaris. Jo no estic d'acord amb el que diu en Tito i amb el que diu la Presi. Ara s'ha de ser més solidari que mai. I és que empleem una paraula que la tergiversem. Ara hem de ser solidaris, lògicament, primer en els que tenim més a prop. I és solidari i, a més, és egoista, perquè ens defensem a nosaltres mateixos. Però el que no pot ser és que, com deia Tito Hidalgo, que gent que ja de por si està pitjor que nosaltres, a més, no puguin rebre ajuda. I és molt trist veure la insolidaritat de gent que va sense la mascareta, que diu que no s'ha d'ajudar a la gent de fora, etcètera, etcètera. Això dic que estem d'acord i no hi estem.
Clar, bueno, ha puntillat un poc. Vostès, tant vostè com el senyor Hidalgo, fan feina a Àfrica, toquen aquesta realitat en ses mans, llevant en marxa Etiòpia, ara mateix, identista sobre ruedas a Senegal. Començant per vostè, doctor Mulet, com està la situació de la Covid allà?
I doncs, que vos pareix que estrany, quan va passar allò de l'Ebola, estava igual. En aquests moments estan molt més bé, molt menys contagis. No val l'excusa de que hi ha molta gent que no té ni carnet d'identitat ni està censada, perquè les xifres oficials i els contactes que tenim mos diuen que ara ha pujat una miqueta, però com que varen tancar el primer dia que la Xina se va dir qualque cosa, els xinesos varen dir aquí hi ha brou, varen tancar comunes, és a dir, províncies, diríem, varen tancar tot, i fronteres exterior també, i en aquest moment està bastant millor. Nosaltres hi tenim ara el doctor Joan Frau, que és metge i és dentista, i està fent feina, i mos informa quasi cada dia, i la cosa està millor que nosaltres.
I a Etiòpia, doctor Hidalgo?
Bueno, en Etiòpia, bueno, es que es complicado decirlo. Yeah. Bueno, por ejemplo, en Addis Abeba, donde hay registros, donde hay sistemas de diagnóstico, en Aguasa y alguna otra población, bien, se van detectando los casos. Entonces hay muchos casos, pero no son todos los detectados. Hay dos casos importantes, que no se pueden detectar todos los casos, porque no hay sistemas de diagnóstico que lleguen a la población rural. Recordemos que Etiopía tiene el 40%+ de población rural. Y entonces los casos se están detectando con los medios que se pueden, los PCRs que han donado instituciones o gobiernos, los chinos, por ejemplo, y la OMS, y esto ha dado sistemas de diagnóstico. pero no se pueden diagnosticar todos. Uh-huh. Entonces, hay un diagnóstico menor. Y otra cosa que hay que tener en cuenta en la población africana es que es una población muy joven. Uh-huh. El 51% de la población etíope es menor de 15 años.
Sí, sí.
Y entonces, claro, hay infradiagnóstico, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces hay unos cuantos gente diagnosticada y mil y pico de muertes, pero son todos los que son. Bueno, esa es nuestra pregunta y nuestra duda, ¿no?
Uh-huh. Anem a conèixer un poquet els vostres projectes. Patricia, comencem en Llevant en Marxa.
El projecte de Llevant en Marxa ha estat el guanyador de l'ajuda de 3.000 euros. Ho destinaran al projecte que tenen a l'Hospital Shashamein a Arsi West, Etiòpia, que els va demanar ajuda quan va començar la pandèmia. L'objectiu és donar suport sanitari al personal. Necessiten des de concentradors d'oxigen, tancs d'aigua, fins a teles per cosir mascaretes. L'excusen dones d'un programa de protecció contra la violència masclista.
Què significa haver guanyat aquesta ajuda del Col·legi de Metges per aquest projecte?
Ha sido ganar este premio ha sido fenomenal por nosotros, pero recordemos que todos los proyectos que se han presentado han sido fantásticos. Ha sido fantásticos. Entonces, el ganar este premio para nosotros es un orgullo. Y nuestro premio va referido a la ayuda que en este momento podemos dar al hospital de Shashamane, que cuando empezó la pandemia nos pidió ayuda a nosotros especialmente, ¿no? Nos dijo, bueno, por favor, ayudarnos en esta para detectar, para prevenir y tal. Y entonces nuestra ayuda ha empezado mandando concentradores de oxígeno, mascarillas, geles de limpieza, tanques de agua para las entradas del hospital y la población de Ropi también. Y hemos hecho toda la cuestión esta de empezar. Vuelvo a insistir, recordemos que vamos a tener años de pandemia. Entonces, bueno, hemos empezado con esto. Entonces, la ayuda y el premio que hemos ganado con el Colegio de Médicos nos va a servir mucho para continuar con en este camino que nos hemos marcado por la petición de ayuda que tenemos del hospital de Shashamane, recordando que esta ayuda va dentro del programa nacional que tiene Etiopía. O sea que nosotros, la ONG, está involucrada con toda la población de Etiopía y con el gobierno de Etiopía para ofrecer este tipo de ayuda, ¿eh?
Molt bé. Anem a conèixer ara, Patricia, un dels finalistes que tenim avui amb nosaltres, que ha estat dentista sobre ruedes.
Exacte, i el seu projecte es diu Adama, en record d'un dels voluntaris, Adama Guissé, que va morir per tuberculosi l'any 2014. Estan construint una acadèmia dental d'SR Casa de Salut que està a mig construir i actualment van 10 mesos a l'any en torns de 15 dies o un mes.
Doctor Mulet, aquesta acadèmia com serà quan estigui construïda? Na Patricia, que ha xerrat amb vostè abans, me deia, ha de tenir forma de U, però ara només té forma de L, no?
Efectivament.
Encara li queda un poc.
Exacte, molt, però ho guanyarem. Mm. Si me permets, jo diré que vull felicitar en Tito Hidalgo, bueno, tots els que van dir, com ha dit, estava molt bé, però ell va ser el que va exposar el projecte. Jo vaig fer serrada i vaig exposar la història de dentistes, però no vaig dir res del projecte.
Manuela, l'any que ve les normes més clares en el senyor Mulet.
No. La presidenta ja sap que jo vaig acabar dient que sigui per agotament acabarem guanyant el premi del Col·legi de Metges.
Sí, perquè...
I com que ella és una dona que té un sentit de solidaritat i ajuda a qui ho necessiti, jo sé que per poc que pugui farà més premis, farà més concursos. És que no m'agrada el concurs.
No, és com una ajuda,
exacte. En els que ajudam. O sigui, ella l'han de ficar dins el grup d'ajuda en els que ajuden.
Sí.
I sé que mentre estigui de presidenta, i no vol dir que els anteriors i posteriors no ho facin, però sé que amb ella acabarem. I jo ja li t'ho dic, por agotamiento voy a ganar el premio.
Manuela, por alusiones.
Sí. Bueno, realmente este año ha sido especialmente difícil, porque yo además no he estado en la elección porque no quería estar, porque la verdad es que la solidaridad es algo que creo que es muy importante. De hecho, yo soy patrona de la Fundación para la Cooperación Internacional en la Organización Médico Colegial, y hemos estado inclusive haciendo y organizando campañas en época de COVID, ahora en junio para Mauritania, para El Salvador, hablando con los militares para que le dieran teleasistencia al personal sanitario de América Latina y del Caribe. Es decir, que hemos estado trabajando y me resulta muy difícil elegir entre los proyectos que presentaron, que eran muy buenos. Es cierto lo que dice el doctor Mulet, y para el año que viene lo tiene que hacer. Normalmente, mi experiencia, que nunca entro a decir cuál es el ganador, es que se suelen premiar cuando el proyecto es como concreto, ¿no? Uh-huh. Claro, porque el premio no es demasiado grande, es la parte que podemos aportar, y que realmente, pues, si lo destinas a un proyecto, parece como que tiene ese proyecto y en algo colaboras, ¿no? Uh-huh. Tiene como más forma. Independientemente de eso, también decir que hemos creado este año otro para la cooperación autonómica en las propias en la propia comunidad autónoma, porque como bien dicen, también se está pasando mucha necesidad y hay mucha necesidad de cooperar y de trabajar por la salud, para la educación o en las propias Islas Baleares. Y hemos hecho otro premio, que es el primero que damos este año, con una dotación también, premio o ayuda, porque no es
sí, una ayuda, sí.
Es
sí,
una ayuda de otros 3.000 euros.
I, doctor Mulet, idò, vinga, per ser concrets, quan serà aquesta acadèmia, quan estigui construïda?
Aquesta acadèmia serà una L, que hi ha tota la part dental, que té laboratori protèsit, 5 cadires de dentistes, magatzems, radiologia per dental i de més. I l'altra L és la que jo estic cercant premis i ajudes per això, perquè serà dues consultes, una sala de reunions, que servirà per tothom, lògicament, i una sala de cures versus quirofanito, perquè els hospitals que tenim a prop no tenen ni quirófano, i, a més, jo que som cirurgià, enyoro una mica posar 4 punts i 4 ferides, però per poder tenir una acadèmia dental i casa de salut, perquè no volen que sigui centre de malalts, ha de ser casa de salut.
En positiu, sempre en positiu.
Sempre. Ah. A pesar de que si ara surt positiu, te confinen,
Sí, bé. Això és vera, crec que haurem de canviar la frase. Per acabar, aniria, segueix amb el doctor Mulet, com veu la pandèmia, o com se veu la pandèmia des dels ulls d'Àfrica, una vegada que heu tocat la realitat d'altres països, aquesta pandèmia que ara mos afecta, entre cometes, primer món, que això ja està molt caducat, aquesta expressió,
sí,
però
sí.
Que mos afecta a tots, no? Sí, sí. No,
jo m'assumo el que ha dit en Tito Hidalgo, de que hi ha menys casos que aquí, però també, com he dit, hi ha molta gent que no està ni censada, i és difícil saber, però a nivell de Dakar, que és una monstruositat de ciutat, i a Sant Lluís, que és una altra gran ciutat preciosa i enorme, els casos són menys. També influeix, com ha dit ell, que molt d'aquests que puguin ser asimptomàtics, i a més hi ha un altre fet que jo vull destacar, i és que allà per la malària han donat sempre hidroxisaquinina, sí, la cloroquina, exacte, gràcies, presidente. I resulta que jo mateix em vaig prendre, però vaig ser tan beneit que el vaig començar a prendre quan va començar el confinament, i no valia la pena. Però allà molta gent està tractada per la malària amb hidroxicloroquina, amb la qual cosa segons els estudis de Cotet i el català, aquell mitjà, Oriol Mitjà, és defensa i protecció, i és, no és vacuna, però és una immunització a base d'això que te dura una bona temporada. Jo crec que això també pot influir.
Molt bé, i doctor Hidalgo, que aprendrem coses, mos podem dur lliçons de com se viu a Àfrica?
Perdona, ¿me podrías repetir?
Sí.
Estoy en Menorca y se me va un poco a veces.
Ah, pillín.
Jo ara li demanava en el doctor Mulet com se veu la pandèmia des dels ulls de la cooperació, no? Des d'Àfrica, una vegada has tocat Àfrica, una vegada has tocat la cooperació internacional, veus la pandèmia d'una altra manera, com us afecta aquí?
Bueno, de otra manera, dice, perdone, de...
Sí, se veu d'una altra manera, la pandèmia, així com ens està afectant a Europa.
Bueno, ahora Europa, con la segunda oleada que tenemos, bueno, esta es una cuestión que hay que analizar detenidamente, ¿no? Porque surge esta segunda oleada y cómo se puede realmente parar esta situación, ¿no? Entonces, bueno, es una situación que ahora tenemos que trabajar bastante en ella.
Uh-huh.
Y lo que siempre recuerdo, que la obligación de los gobernantes y de los políticos es trabajar, aunar esfuerzos para salir de esta situación económica difícil y sanitaria muy difícil.
Uh-huh.
La obligación de la gente es vivir esta situación con responsabilidad y respeto, con todo lo que se pide para superar esta pandemia, ¿no? Pues el distanciamiento social, el uso de mascarillas, el lavado de manos, etcétera. Todo tenemos que asumir los ciudadanos con responsabilidad y respeto, ¿no?
Uh-huh.
Porque, bueno, ya bastante lo estamos sufriendo en nuestras propias carnes. Más de uno tenemos situaciones dolorosas en nuestra vida, ¿no?
Sí, molt a prop. Idò, vos dono les gràcies a tots tres, doctora García Romero, presidenta del Col·legi Oficial de Metges i també president d'aquesta comissió de la cooperació, i en el doctor Mulet i en el doctor Hidalgo per aquests projectes. Doctor Mulet, vostè no perdis esperança.
No.
No la pierda.
Doctor Hidalgo, que siguin molt ben arribats aquests obvets i aquesta ajuda. I moltes gràcies a tots tres per la vostra visió avui d'aquesta Covid. Des d'Àfrica, en aquest cas, però també des de la cooperació internacional, que no ha de fallar mai. Moltíssimes gràcies a tots tres.
Moltíssimes gràcies a
vostè. Fins una altra.
Adéu. Saludos. Importante. Saludos.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Aquest és el so d'una moneda entrant a la guardiola de l'ASC. Aquest és el so de la història que s'ha creat gràcies a ella.
La recerca es tradueix en un augment de la supervivència dels pacients.
En fer una donació a la guardiola de l'ASC per la recerca contra el càncer, es creen noves històries de superació que hi viuen a dins per sempre. Ajuda'ns, dona ASC.es. Una guardiola, milers d'històries al seu interior.
A les 7 del vespre, t'explicam la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Els dissabtes, a les 9 del vespre, a Font de Misteris, les llegendes, els mites i les històries que envolten la nostra terra són els protagonistes.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és servei públic.
Step one, you
Ha arribat el moment del diari d'un estudiant de medicina, amb Antonio José Navarro.
Benvingut a Vitamina 3, Antonio José.
Hola, buenas tardes, Arceli, ¿qué tal?
Molt bé, encara per Múrcia.
Sí, todavía, ya nos queda poquito, la semana que viene ya nos marchamos.
Ja t'enyoren aquí, eh?
Sí, un poquito, yo también echo de menos un poco la vida de la isla, no te lo voy a negar.
Escolta, hi ha poca gent que tingui tantes ganes de començar classe. Jo conec poca gent que tingui tantes ganes com tu de començar classe.
Bueno, es que significa comenzar clase, significa un año menos para terminar y ser médico, ¿no? Que al final es la meta final.
Escolta, quan li dius a ta mare, mamá, es que ya voy a empezar quinto. ¿Cómo te mira? ¿Cómo te mira?
Pues me dice que parece que fue ayer cuando me dio la nota y que llorábamos y que parecía que nunca iba a pasar, ¿no? Y ahora ya lo dice como si ya casi fuera médico, oye, mírame esta analítica, mírame este tratamiento. Y es como en plan, a ver, madre, todavía no soy oficialmente médico, ve a tu profesional de referencia.
Que això està bé, però la confiança també està bé. A part de que la preparació que teniu, tant acadèmica com en pràctiques, ja te comença a donar un nivell, no?
Bueno, sí, tampoco nos vamos a echar flores. Sí que es verdad que en comparación con algunos compañeros, pues sí que tengo un poco más de rodaje en el hospital, pero son trabajos completamente distintos y complementarios, ojo, ¿eh? No es lo mismo lo que hace un enfermero con un médico, pero sí que es verdad que hay muchas cosas que a lo mejor las pilla antes, eso no te lo voy a negar.
Bueno, y por su experiencia, nosotros cuando vamos a comenzar aquí Vitamina 3 en Antonio José, dijimos nuestro estudiante de medicina, que en aquel momento creo que comenzaba segon, ¿no?
Sí,
i a poc a poc hem afegit ja i infermer, perquè crec que això també és un grau que no hem d'oblidar. O sigui que fa uns dies ja vàreu començar la automatriculació, en aquest cas, no? A la Facultat de Medicina de les Illes Balears, i ja t'han donat tota la informació, ja saps amb qui t'hauràs les cares, amb quin professors, on, com... Ja sabeu qual és la Maria, no sé si hi ha Maries a Medicina...
María, bueno, comparación, hombre, si haces una comparación entre algunas, sí que es verdad que tienen pinta de ser más fáciles, ¿eh? Otra cosa es que luego lo sean, pero en principio todas las asignaturas son importantes. Profesores no, me molesto siempre en saberlo cuando llego el día a clase y voy viendo qué profesores son, cuando se presentan todos, pero sí que sabemos las asignaturas, claro, y bueno, este año ha sido especialmente importante en quinto porque tenemos que coger 3 asignaturas optativas y no todos los compañeros vamos a tener la misma asignatura al fin y al cabo.
¿Y quiénes has agafat?
Bueno, yo he cogido ampliación de anestesia y reanimación, obviamente, paciente crítico y medicina de cirugía plástica.
No està mal. Anestèsia, perquè si ets oients habituals sabran que un poc és objectiu d'Antonio José, per cert, que van deixar rança presidenta del Col·legi Oficial de Metges, que és anestesiòloga, que vàrem tenir també aquí un dia Vitamina 3 justament xerrant d'aquesta professió amb tu, no?
Sí, hombre, claro, que para mí, yo creo que hay poca gente en general que estudie medicina que tenga tan claro la anestesia como yo, pero yo es que lo veo desde un punto de vista bastante académico y sobre todo interesante a la hora de la práctica clínica, que quizá la gente, como no ha tenido asignaturas de anestesia en su facultad, no lo ve así. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos una obligatoria y otra complementaria como optativa, por tanto yo creo que puede ser de las facultades que más asignatura y preparación de anestesia tengan, la verdad.
I enguany també passareu per fer pràctiques directament en els hospitals, m'imagino.
Sí, claro, para todas las especialidades que cursamos este año tendremos nuestro periodo de práctica, supongo, de momento, hasta que la situación, si sigue así y no se complica, están programadas. Pasaremos por los servicios de pediatría, de medicina de familia, psiquiatría, hematología, oncología, es decir, un amplio abanico de asignaturas que si la COVID no lo permite, pues podremos disfrutar de su parte práctica, ¿no?
Bueno, per lo bo i per lo dolent, seràs estudiant de medicina en temps d'una pandèmia, que crec que, com hem xerrat en alguna ocasió, té coses bones i en té dolentes, clar.
Bueno, cosas buenas yo creo que no trae nada, ¿no? Una pandemia en general. Para los estudiantes sí que es verdad que se tienen que adaptar un poquito. Yo creo que es más dificultoso para los profesores que tienen que pasar hora y hora en el hospital y luego también aguantarnos a nosotros un poco dando clase con nuestras dudas. Que eso yo creo que es un trabajo que por mucho que le paguen, para mí no está pagado. Así que deseando que acabe lo antes posible para que todo vuelva a la normalidad, entre comillas.
Molt bé. Ido, Antonio José, moltes gràcies per haver tornat a estar amb nosaltres en directe aquesta estoneta i ja a preparar-te per aquest començament de curs, que a 5 de medicina, a 5 no hi arriba tothom. Y Nat, menos.
Bueno, que... poco a poco. Primero hay que pasarlo. Hemos llegado, ahora hay que pasarlo.
Enhorabona. Venga, nos tornamos a charlar la semana que viene. Gracias.
De acuerdo, hasta la semana que viene.
Adiós.
A Vitamina 3, d'IMSI a la investigació en salut.
I en aquest moment el que vos volem presentar és una patent de l'Escola Universitària d'EMA d'un dispositiu de tancament d'una mascareta higiènica. Jo ho he explicat així ràpid, però perquè mos expliqui amb més atenció, hem convidat en el programa en Pere Riutor, que ell és coordinador de l'estudi d'investigació. Benvingut a Vitamina 3.
Hola, què tal?
Molt bé, bones Gràcies. Tardes. Aquesta, jo no sé si ho he explicat bé, és un dispositiu de tancament d'una màscara higiènica.
Bueno, sí, és un dispositiu que tanca una mascareta, però és una mascareta que en deim quirúrgica.
Perdó, quirúrgica volia dir, exacte. Sí.
Això és important perquè precisament la mascareta quirúrgica és l'única mascareta que disposa d'estudis d'estudis fets per garantir que ens protegeix davant elements biològics, uh-huh. és a dir, virus, bactèries, fongs i de més microorganismes. Uh-huh. És única. Uh-huh. No ho compleixen així ni les FFP1, FFP2 i 3, ni tampoc les altres, uh-huh. les que són duen de tal, etcètera.
Sí, exacte. Exacte, quirúrgica, a més, és el que volia dir, m'ha sortit higiènica, la quirúrgica, que és aquesta blava i blanca, no?, que
sí,
podem
sí,
dur com a màxim
blava,
4 hores.
Blava i blanca, també n'hi ha de verda
sí.
i blanca.
Sí. Bueno, aquesta.
Exacte.
La fotografia, a veure, no és per anar un passe de modelos, això que s'han posat aquí a la mascareta, aquest dispositiu, però quina és la seva funció principal?
Bueno, el problema de les mascaretes en general són que no s'ajusten bé a la superfície facial dels qui la duen, no?
Uh-huh.
Per què? Perquè, per una banda, les FFP2, que és la que més s'utilitza, són mascaretes prefabricades, damunt d'un model teòric de cara. Hi ha tres tamanys, diguem, no?
Uh-huh.
I realment el problema de les mascaretes és que no ajusten bé per la perifèria i tant l'aire que nosaltres respiram, els que la duim, sí. se mos escapa pel marge, o si estem davant d'una persona que molt a prop, també nosaltres inhalam l'aire que ella desprèn. És a dir, mos ha de protegir d'una manera bidireccional. No mos ha d'entrar l'aire que no sigui filtrat i tampoc mos ha de sortir aire a nosaltres sense filtrar. O sigui, ha de passar tot per estegit de la mascareta. En aquest cas, el que nosaltres hem patentat de l'escola ADEMA és un dispositiu que s'adapta perfectament a la cara de cada un.
Sí.
És personalitzat.
Personalitzat perquè se fa específicament per la cara de cada un?
Bueno, és personalitzat perquè és com un anell, és un aro, no?
Sí.
Un anell que s'encalenteix amb aigua calenta, tant d'aigua corrent, no? Calenta damunt 50-55 graus, o bé amb aigua en el microones, no? Uh-huh. En microones s'encalenteix aigua en el dispositiu submergit, i el que fa és que és un plàstic que en la calor torna deformable, torna blanc. Què passa? Que una vegada encalentit ho posam damunt la mascareta que nosaltres ja tenim posades a la cara i el que fa és que nosaltres tenim una pressió en aquest anell se mos adapta perfectament a la nostra cara, a la nostra anatomia. D'aquesta manera tenim un ajuste que no tenim cap zona d'estancament perifèric de la mascareta que mos pugui entrar o sortir aire sense filtrar. Per això deien que és un dispositiu personalitzat, adaptat a la nostra anatomia facial.
Val. No? I entenc que se pot respirar bé, sense... que se pot respirar amb tranquil·litat i sense estar massa agobiat. No?
A veure, la mascareta, tot el teixit de les mascaretes, no només de la quirúrgica, sinó de la FFP1, P2, P3, inclús les higièniques, tenen proves de respirabilitat. És a dir, nosaltres hem de poder respirar a través d'aquest teixit. De tal manera que se garanteixi que el disseny, diguem, microscòpic d'aquest teixit d'esquisit intrínsec. El que fa és que permet passar l'aire, però no permet passar, en aquest cas, la mascarilla quirúrgica, els elements biològics, tots són microorganismes. Però sí que garanteix sempre amb el coeficient de respirabilitat que té cada una de les mascaretes. O sigui, hem d'estar tranquil, que no per tancar i sellar perifèricament la mascareta a la nostra cara, no per això ens ha de dificultar la respiració, sinó tot el contrari. Ho tenim garantida.
Clar, clar. I m'imagino que deu ser molt positiva el seu ús per sanitaris, pensa en odontòlegs, vostè ho és, no?
A veure, nosaltres a ADMA tenim els dos graus, sí, no? De nutrició humana, sí, i dietètica, per, sí, una banda, i de odontologia, i el primer que ens va preocupar és protegir els nostres alumnes i els nostres professors.
Sí, sí.
Això va ser el primer. Sabem que els dentistes, l'utilitzar aerosols, o sigui, aparells que se refrigeren amb aigua i fan un aerosol que nosaltres respiram, pues, nosaltres els dentistes ens hem de protegir. Clar. Ens hem de protegir, i va ser el que ens va causar més alarma, no? I mitjançant aquest dispositiu, pues, prevenim tot aquest possible contagi. Tant és així que nosaltres vam fer una proposta a la Conselleria de Treball, juntament amb la Conselleria amb la Direcció General de Salut Pública, varen acceptar aquest dispositiu de tancament perifèric de les mascarilles quirúrgiques i estar a les guies que han publicat, no? Perquè sabem que precisament, a part d'altres professions sanitàries, els dentistes som els que estem molt exposats
en aquest
possible contagi de Covid, que sabem que és altament contagiós, no?
I la fabricació d'aquests mecanismes?
Sí, bueno, això és un mecanisme que té molt peculiar, és a dir, és un plàstic, no?
Sí.
Podríem dir que és un plàstic que és termodeformable. Està format per PLA, que és una substància que es diu àcid polilàctic, que s'atreu del maïs, habitualment, del germen del maïs. De tal manera que és biodegradable. És un element, a més, que se pot esterilitzar, vull dir, se pot utilitzar les vegades que un vulgui, mentre no perdi les seves característiques físiques, no? Que no s'espanyi, que no caigui en terra, que no tant. Vull dir, ha de ser molt amb aquestes característiques perquè sigui de baix cost, és veritat que el material és molt econòmic, hi ha disponibilitat d'aquest material, i per contra també s'utilitza amb una mascareta que no hi ha hagut manca de disponibilitat en tot aquest procés de la pandèmia, que és la mascarilla quirúrgica, no? El problema de la mascarilla quirúrgica tota sola és que no té tancament perifèric. És que han utilitzat sempre a quiròfans i metges i infermeres, etcètera, tot el personal sanitari, però ara, davant d'aquesta pandèmia, trobam que aquesta combinació d'un material biodegradable, reutilitzable, esterilitzable, etc., juntament amb una mascarilla quirúrgica, pues creiem que és un tàndem òptim que crec que s'acabarà imposant.
Molt bé. Idò, moltes gràcies per haver-ho contat aquí. Enhorabona per aquesta feina de l'Escola Universitària ADEMA i aquesta investigació que heu coordinat.
Moltes gràcies a vosaltres per interessar-vos.
Molt bé. Bon cap de setmana. Gràcies, Pere.
Gràcies.
Aracel i Bosch, Vitamina 3.
A la nova normalitat, la nit de l'art es fa de dia. I la ràdio pública hi serà present i t'explicarà com visitar les exposicions i consumir cultura amb seguretat. Divendres, des del Casal Solleric de Palma, emissió de Múltiplex de 3 a 6 del capvespre. I dissabte, des del migdia, amb Balears Paciència, Societat Anònima i No Venim en Manual. I Vetres Ràdio, a la nit de l'art.
A Ciutadella, 100.9.
els oients de Vitamina 3 tenen la paraula.
Every day here you come walking. Mira, la pregunta que mos ha arribat en el correu electrònic de vitamina3@ib3radio.com és la següent.
Tenc un fill de 3 anys i no l'he duit mai a l'oculista. A partir de quina edat és aconsellable una primera visita? Per contestar-li, hem convidat a Vitamina 3 a Patricia Constella, òptica optometrista, directora tècnica de Feròpticos Novolent a Palma.
Benvinguda a Vitamina 3, Patricia.
Hola, buenas tardes. Buenas muchas tardes. Gracias.
Patricia, la nostra oient xerra d'anar a l'oculista. Jo no sé si podríem afegir aquí també o a l'òptic. Aconsella una primera visita a l'òptic? Quan l'aconsella?
Pues sí, por supuesto. Y además a los 3 años es una muy buena edad para hacer una primera visita. Uh-huh. Eso no quita que haya que hacer también una pequeña visita, una buena visita también al oftalmólogo de primera vez. Uh-huh. Pero al óptico también es muy importante porque podemos determinar si hay ya algún problema o si se intuye o se va a desarrollar algún tipo de problema en el pequeño.
Uh-huh. Xerrant d'intuïció de possibles problemes, han conegut un estudi del Consell General de Col·legis d'Òptics Optometristes que diu que entre 5 i 10% dels preescolars i el 25% dels escolars té alguna alteració a la vista, ja sigui una miopia, hipermetropia, un estrabisme o ambliopia, que és el que coneixem com ull vago, que és ojo vago, no? I el que passa, després afegeixen, és que la meitat dels pares ho desconeixen, per tant, no cerquen tractament. Com podem notar els pares que hi ha un problema de visió amb els nostres fills?
Pues mira, sobre todo lo más importante es que se fijen mucho en ellos, en los hábitos de conducta, de lectura, de cuando miran la tele, si se acercan mucho, de cuando dibujan o pintan. Claro, depende un poquito de la edad que tenga el niño, porque uh-huh. Claro, si no lee o escribe aún, pues lo que más importa es ver pues si frunce el ceño, si guiña los ojos, si inclina la cabeza, pequeños detalles que el niño puede hacer de forma continuada. Uh-huh. Si ya es un poquito más mayorcito y ya lee o escribe, pues hay que fijarse mucho en la distancia, si se acerca mucho, si evita hacer los deberes o por el contrario, por ejemplo, si tuviese una miopía, pues evitaría todo lo que es el deporte o cosas donde él va a notar que tiene una deficiencia con respecto a otros niños.
Uh-huh. No sé si la solució passa sempre per dueres. Les dueres sempre són la solució en aquests problemes que apuntàvem.
A veces no, la verdad que la gran mayoría sí ayudan, a veces incluso lentillas y a veces incluso terapia visual. Hay ciertas patologías que se corrigen, no se tienen que corregir necesariamente con gafas. Sí, uh-huh. Es verdad que son la gran mayoría, pero a veces ayuda a otro tipo de terapias.
Uh-huh. Ara tenim el costum de mirar molt de prop i, a més, amb llum, els monitors, els tablets, els telèfons, tot això van notant que perjudica la vista, sobretot en els més petits?
Sí, la verdad que sí, una de las cosas que estamos notando más últimamente, incluso después del confinamiento, es un aumento de casos en el síndrome de fatiga visual, que es por un uso excesivo de pantallas, de tablets, de ordenadores, y también el síndrome de ojo seco, que es una consecuencia directa de un uso muy prolongado de pantallas, uh-huh. que se corrige con lágrimas artificiales e intentando pues no estar tantas horas delante de una pantalla o con cristales que tengan un filtro específico uh-huh. para poder proteger los ojos.
¿Y de distancia también nos haría alguna recomendación?
Sí, las distancias siempre son muy importantes. Mantener siempre una buena distancia sin estar muy encima de la pantalla, del móvil, del ordenador, de la tablet, de lo que sea, ayuda muchísimo. Uh-huh. Y nosotros siempre tenemos la regla de cada 20 minutos descansar 20 segundos la vista mirando a algo que esté pues a 20 metros, por ejemplo, uh-huh. o sea, algo que esté muy lejos. Uh-huh. Eso hace que los ojos pues descansen y les demos un espacio, un respiro, después de estar muchas horas haciendo una actividad de cerca.
I de recordarem aquesta regla del 20-20-20, no? 20 minuts mirant l'ordenador, 20 segons de descansar la vista, i si pots mirar lluny el manco a 20 metres, que això és bo pels nins, pels joves i pels adults. O sigui que, I tenir també com a costum, perquè sempre és millor prevenir que curar, aquesta visita a l'òptic optometrista. I de Patricia Constant, l'òptic optometrista i directora tècnica de Federòpticos Novolenta Palma. Moltíssimes gràcies per haver estat aquesta estona tan nosaltres a Vitamina 3.
Moltes gràcies.
Bon cap de setmana. Adéu.
Adéu.
Idò, així acabam Vitamina 3 amb aquesta regla des 20-20, 20 que hem de descansar a sa vista. Avui hem tingut un Vitamina 3 que ha passejat per Àfrica, que ha obert ses portes online de l'Escola de Salut Pública de Menorca i que també ha conegut una investigació nova per protegir-nos d'aquests elements biològics que poden entrar o poden sortir de ses mascaretes. I una setmana més, en Antonio José Navarro, que no falta a sa seva cita amb Vitamina 3. Gràcies a tots oients per ser amb nosaltres una setmana més. Bon cap de setmana i fins divendres que ve. I know I have to go.